guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Doncs a falta d'un minutet per un quart d'una del migdia, moment de saludar en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Bon dia de nou.
I primerament, moltes i moltes i moltes felicitats.
Gràcies.
Per què ho dic això? Jo els havia xivat els oients, dic que a en Sergi li han donat un premi, però ara doncs el volia felicitar en persona. Bé, el Servei Meteorològic de Catalunya t'ha reconegut, Sergi, explica'ns això.
Sí, resulta que el passat dia 23 de març, que coincidia amb el Dia Meteorològic Mundial, el Servei Meteorològic fa un acte cada any, no?
Sí.
Per la celebració, que reuneix els observadors i a personal relacionat amb la meteorologia, comunicadors també, etc. I enguany, el Dia Meteorològic Mundial a nivell global anava dedicat a l'alerta primerenca en episodis de situacions meteorològiques complexes, la teledetecció, etc. Doncs resulta que el Servei Meteorològic de Catalunya té una xarxa d'observadors meteorològics que va posar en marxa l'any 2009 amb dues modalitats, una d'observació i una altra de vigilància. La de vigilància m'hi van incloure des del seu inici, que som encarregats de donar avisos meteorològics quan passa una situació que supera certs llindars, no? Sigui per pluja, per temporal, per lo que sigui.
Aquest cap de setmana mateix,
aquest cap
per
de
exemple.
Setmana. Aleshores, van reconèixer 6 persones que integraven aquesta xarxa.
I una d'elles eres tu.
I una d'elles era jo.
Molt bé, doncs això va per tu.
Gràcies.
No, està molt i molt bé, perquè és cert, doncs, Sergi, tu fas una tasca diària, tema meteorològicament parlant, ho fas a través d'acompanyar-nos aquí a Ràdio L'Escala amb la teva predicció del temps, però també doncs, a tot el que fas amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, que està sempre molt bé que et reconeguin la feina, home, que a tots ens ve de gust a vegades un toquet d'ombra, d'espatlla, no?
Sí, això s'hauria de fer. Ens costa dir normalment les coses que fem bé o que la gent fa bé, i es diu molt el que fa malament o el que és queixa, no? És com quan vas a un restaurant.
Sí, exacte.
Doncs semblant. Doncs s'agraeix molt en el cas dir les coses i fer aquests reconeixements i no esperar molt més enllà, que normalment s'espera molt.
Sí, els homenatges ja post-mortem ja no calen.
Ja no calen.
Doncs està molt bé això, que t'ho reconeguin. Enhorabona, Sergi, me n'alegro moltíssim. I bé, doncs precisament avui en Sergi sempre em dona un titular i avui m'ha dit, ojut! I clar, aquí és firmes quan em diuen això. Què passa? A veure, de què parlem avui?
Doncs mira, anirà una miqueta relacionat amb això que estàvem dient ara. Aviam, nosaltres, els humans, vivim en un entorn natural, ja portem seccions guaitant, que aquest entorn natural està en canvi continu. Està en continu moviment.
Sempre, no és inert, eh?
Clar, tot a causa d'aquests processos naturals, alguns serveixen per restaurar desajustos del medi, coses que es desajusten i tornen a l'equilibri, i d'altres que simplement formen part de l'evolució del poble i planeta, no? De l'evolució dels anys del poble i planeta. Clar, aquests processos naturals hi ha ocasions que poden ser violents, poden sortir-se de mare, no? Per entendre's, o sigui, fora de la norma general. I, per tant, implicar un perill per qualsevol font de vida que habiti el planeta, però el tema va molt més enllà. Per exemple, les glaçades d'aquests dies han afectat les ametlles, o sigui, han afectat a les plantes,
sí,
que hi havia plantes que es moriran, però en canvi nosaltres la fred, com si diguéssim, no ens ha afectat. Però bé, des d'un punt de vista ampli, no? entre el qual també, evidentment, ens hi trobem nosaltres. Anem a parlar dels riscos naturals.
Sí.
I tot el que el compon. Perquè moltes vegades porta una miqueta confusió, això del risc, perill.
I a vegades utilitzem paraules que no seria l'adequada, potser en cada moment, no?
Ah, exacte, això mateix. Aviam, el risc natural el definim com la probabilitat que un determinat fenomen natural es produeixi i tingui un impacte sobre una comunitat.
Com un glòria,
exacte,
per exemple.
És una probabilitat. Aquí anem per probabilitats. Es defineix per una fórmula matemàtica on el perill, on el risc és igual al perill per la vulnerabilitat per l'exposició.
Val,
producte que de probabilitats.
Aquesta és la funció matemàtica,
la funció
eh?
Matemàtica. Sí. Fàcil. però anem a desgranar què és cada
una de les
coses. Què és perill,
què és vulnerabilitat i què és exposició.
Comencem pel perill. És la probabilitat d'ocurrència d'un determinat fenomen natural.
Un exemple, va.
Un exemple. Hi ha perill alt que aquesta nit tinguem un temporal de mar amb onades superiors als 4 metres d'alçada.
Uh-huh.
Aleshores, els serveis meteorològics, on nosaltres a la ràdio emetem una previsió, emetem un avís meteorològic per situació de perill, perquè estem parlant del fenomen físic, del fenomen natural.
Això és el perill.
Això és el perill.
Què és la vulnerabilitat?
És el grau de dany esperat en una estructura en el cas de ser sotmesa a l'acció del fenomen que hem parlat abans.
Uh-huh.
Per exemple, si el temporal de mar que parlàvem abans supera els 5 metres d'alçada, el passeig de mar és molt vulnerable a aquest episodi de mala mar.
Val, per tant, aquí ja introduïm el que és l'entorn que l'envolta amb les possibles conseqüències, lo vulnerable que és aquest entorn.
Lo vulnerable que és. I el tercer terme d'aquesta operació matemàtica és l'exposició. És el conjunt de persones, béns i serveis i processos exposats a l'acció d'un perill.
Com, per exemple, en aquest cas que parlàvem de l'onatge alt?
Doncs, per exemple, si hi ha cotxes al passeig de mar, estan totalment exposats al temporal.
Val. Molt bé. Doncs
seria...
ens ha quedat clar, eh?
Ha quedat clar, eh?
A través dels exemples sempre és més fàcil, eh?
Ah,
perill, vulnerabilitat i exposició. I, per tant, dit això...
Clar, veiem que el perill depèn 100% del fenomen natural.
Sí.
I els altres dos elements, l'home... Evidentment, hi té un paper clau.
Home, treu el cotxe del passeig. Inútil, no?
Inútil.
si saps que se t'acabarà remullant...
Sí, sí, exacte. Clar. Ho podríem dir, com t'he avançat abans, que el servei meteorològic de turno és l'encarregat d'emetre a l'avís pel perill i, per exemple, Protecció Civil serà l'encarregada d'avaluar la situació de risc,
uh-huh.
perquè aquí ja intervé tot el que fa a persones i béns immobles.
Però, clar, de riscos naturals en podem trobar de molts tipus.
Vale. Jo et dic el quin i tu em dius un exemple.
Val, aviam.
Posa't un exemple.
A veure, ui, què us passa? A mi em poseu a prova cada dia aquí al final, eh? A veure.
Riscos meteorològics.
I què vols que faci jo? Que...
Un exemple de risc meteorològic.
El risc meteorològic, doncs, mira, una calamarsada,
vale,
per exemple.
Vale. Un risc geològic.
Ui, ara aquí hi ha més. Un despreniment de les muntanyes.
Molt bé.
Sí? Vinga, bé.
Bé. Un risc hidrològic.
La sequera.
També.
Sí?
Molt bé. I un risc biològic.
El coronavirus.
Fantàstic. Sí, molt bé, Cristina.
Bien, espera, vull aplaudiments. Ara. Bien.
Un 10.
Biològic, suposo que també fora de malalties també en podríem trobar, no?, a la natura.
Les plagues...
Val, mira, ara pensava, dic, a veure quin seria, clar.
Etcètera.
Bé.
Clar, un altre factor...
Ui, encara tenia els aplaudiments.
És indubtable que l'augment de població mundial i, per tant, l'ocupació desmesurada del territori ha fet que els elements, tant de l'exposició mm-hmm. com la vulnerabilitat, es disparin.
Clar, més persones, més risc, clar.
Exacte. Però a part, més persones en un món on hi ha moltes desigualtats, que normalment aquestes persones, aquestes igualtats econòmiques i socials, tendeixen a reconèixer certa part de la població cap a zones més vulnerables, perquè els que tenen més poder adquisitiu o els que tenen més recursos eviten aquestes zones vulnerables per estar millor defensats, no? Això és com antigament, que els pobles es feien a dalt els turons,
sí.
Primer per veure tot el panorama en cas de guerra, i després per fugir de les zones fondes, que normalment hi havia estanys i hi havia d'allò, eren font de plagues de mosquits.
Val.
Era risc natural.
I també més inundable, més probabilitats de tot, no?
Exacte. Doncs ara el mateix. Ara, per exemple, un exemple molt clar... Què va passar a l'any 62?
Uf, moltes coses.
A l'any 62 hi van haver-hi dos episodis meteorològics, podríem dir, de perill. Un, la nevada del desembre, però el més important de tot va ser les riuades del setembre de l'any 1962, del 25 de setembre. Què va passar? Que hi havia molta part d'immigració que va vindre en els anys de la postguerra cap a Catalunya. Aquesta immigració estava a les afores dels nuclis de població i moltes d'elles vivien a les rieres, en barraques. Hi havia el barraquisme, que se'n deia.
Sí.
Què va passar? Van haver-hi les inundacions, van haver-hi, van caure 250 litres en molt poques hores a la zona alta de Sant Llorenç del Munt, zones una mica més elevades dels Vallesos, van baixar les rieres de cop amb un episodi extraordinari i se'n van portar tota la gent que hi havia allà. Es calcula que van haver-hi entre 900 i 1.000 morts.
Uau.
En l'episodi aquell. Per tant, això és un exemple com les desigualtats fomenten
també
que aquesta gent sigui més vulnerable depèn un episodi, un fenomen natural extrem, no?
Tu has parlat ara un moment històric, eh?
Sí.
Anys 60, però i a l'escala quins riscos naturals tenim?
Doncs aviam, en tenim diversos.
Però ara portem-ho a casa, a veure,
no
de
estem...
què m'haig de preocupar jo aquí?
Què t'has de preocupar? Va, comencem. Els temporals de mar,
sí,
evidentment, depenent on estem, això suposa un risc meteorològic important, les pluges torrencials, ventades molt violentes, no violentes perquè estem acostumats a vents ja molt forts per zona climàtica on estem, però aquells episodis que, per exemple, surtin de mare, una tramuntana molt forta et pot fer caure pel carrer.
Sí, sí, ja
per
dic
exemple.
Jo, bona sort, eh? Aquest cap de setmana, si volies caminar o obrir una porta, eh?
Ah, això mateix. També en tenim de geològics, i ho vam parlar no fa gaire, amb l'evolució geològica del propi massís del Montgrí, aquest sistema càrstic que està en constant evolució.
I que fa forats.
Que fa forats, gruyère, i és molt susceptible a l'erosió. Per tant, si hi ha erosió, hi ha despreniments. Hi ha despreniments a penya-segats, hi ha esllavissades, hi ha etcètera. Per tant, és un risc geològic important. Riscos hidrològics. Aquí, en cas, tenim els cursos d'aigua una miqueta més controladets, perquè el seu dia ja els van desviar.
Sí.
Ja els van desviar pen avall, però tenim un rec del Molí que a vegades es desborda.
Sí.
I amb el Glòria, per exemple, i amb el temporal d'abril de l'any 2020, van quedar tota la zona aquella inundada de l'urbanització. Tenim, al contrari, la manca d'aigua.
La sequera que parlàvem abans. L'Alt Empordà segueix, amb alerta de sequera,
sí, sí,
tot i el que ha plogut.
Segueix amb alerta. Riscos biològics, certes plagues, i el que deies abans, sense anar més lluny, un virus que hem tingut fa no gaire.
Sí, i que de moment segueix aquí, tot i que sembla que la cosa ja s'ha normalitzat una mica més. Doncs, Sergi, en aquest titular de la secció d'avui, aquest perill, aquesta vulnerabilitat, aquesta exposició, que bé, doncs l'hem de tenir en compte en moments, doncs, bé, que la situació doncs és més complexa que no pas el solet que tenim avui, no,
exacte,
Sergi?
Exacte, són conceptes a tenir molt clars.
Doncs Sergi Corral, moltíssimes gràcies i ens retrobem ben aviat.
Fins ben aviat.